i després d'escoltar Charango i amb aquestes primeres notes de Doctor Prats amb Ara, vol dir que ara és el moment que hem arribat ja en aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera. Començàvem al punt de les 11 i 5 minuts, la primera hora, aquesta primera del 2020, i ara doncs continuarem aquesta segona hora, encara com que es queden coses pendents, després un cop hagin fet aquest avanç de l'informatiu, que d'aquí res ens portarà l'Abel, sabrem doncs com comencem l'any també informativament parlant, quines seran les notícies d'aquest primer dia, d'aquesta començada, d'aquesta arrencada d'any, i hi va haver-hi moltes coses durant aquestes dates de Nadal, molta activitat, que suposo que s'haurà de fer un resum. De moment, el que fem és anar a començar aquesta segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, doncs, com els deia, com els explicava, obrim aquesta segona hora i, com sempre, amb el resum de premsa. Abel Font, bon dia, bona hora i bon any.
Igualment, Joan, bon any.
Bon any, doncs bé.
Han passat els Reis.
Sí, han passat tot el que havia de passar.
Tres, n'han vingut tres, m'han dit.
En principi sí, no se n'esperava cap més per això, eh? No. Vull dir, no estava previst un quart rei o un cinquè.
No, o que fossin dos o només n'arribés un.
Que n'arribés un tampoc estava previst, perquè, esclar, tot l'entramat que porta està preparat ja per tres. Sí, home, sí, sí. Amb un encara es hagués pogut salvar. Ara, en quatre, ja com ho encaixes, com ho tens...
Com que hem d'ampliar el balcó de l'Ajuntament.
Clar.
L'Església, com els col·loques, quatre?
És això. Ja tens
tot, la barca d'en Pere Ros i cabrien quatre, i tots els seus servicis.
Justet, clar, hauríem de fer dos a davant, dos a darrere...
En canvi, a l'hora dels besamans, doncs, aniria més a la idea, si fossin quatre.
Sí, potser sí.
O quinze.
Home, 15 reis ja.
T'imagines 15 reis per allà a la plaja, 8 per tots els racons i raconets.
Carai, any de reis.
La República, 15 reis, 8 això. Fot-li.
Fot-li, qui vinga ja. Un repàs de nens aquí, que ja el nen ja no sabrien què dir-los.
Quants en vols tocar, nen? 8, home, en portem 7, només no. Més no, que hauríem d'anar a dormir, a sopar.
Amb l'últim diria, 8, escolti'm, sap què? Pregunta-li al primer, que ja li he demanat al primer el que volia, ara me'l vagi a repetir. Que...
En fi, que parlarem dels Reis a les notícies, sí, sí que ho farem. Si em posa sintonia, ens hi posem seriosos i tot.
Doncs vinga, anem amb la sintonia i ja anem amb l'informatiu.
Al punt de la una, d'aquí a menys d'una horeta, parlarem d'aquesta multitud de gent que va agrumar-se a tots els racons de la platja per rebre la cavalcada dels tres Reis Mags de l'Orient, que amb un vespre prou plàcid, malgrat la fred que feia, doncs poden tornar a arribar per mar. Escoltava fa una estona el recordatori que fèieu de l'any passat, era el de l'any passat, em sembla?
Sí.
Era el de l'any passat, que la pluja va fer que...
La tramuntana fa acte de presència a la cavalcada dels Reis, que no poden arribar per mar i van de fer-ho per terra.
Bé, doncs aquest any van tornar per mar, com és tradicional, la imatge més icònica del dia o la nit de Reis a l'Escala, l'arribada en barca, el desembarcament, i llavors el besamans a la platja, tota la rua fins a la plaça i a l'església. Aquest serà el tema d'obertura. Parlarem de festes recents, com la cavalcada dels Tres Reis. I per festes recents, o per cites recents, la del sorteig de loteria del nen.
Sí, senyor.
Que va deixar alguna engruna a l'Escala.
Què me dius?
Premis importants a Girona, però l'Escala, amb reintegraments, amb premis petitons, amb terminacions i una cosa i altra, haurà arribat a donar prop de 300.000 euros en premis. Val a dir que és un sorteig que des de l'administració l'anxova milionària s'estimen molt. Se l'estimen molt, i en Fèlix també ens ho explica i ens ho reexplica cada any, dient, a mi m'agrada molt més aquest sorteig que no pas el de Nadal, posem per cas. Perquè hi ha molt més de retorn en premis. Es calcula aquest any que prop d'un 80% de la venda per aquest sorteig haurà obtingut premi. aquí s'inclou també els reintegraments, eh? Allò, si n'hi has jugat 20, en reps 20. I ui, tant panxos, no t'ha tocat cap premi gros, però no hi has deixat diners. Farem balanç, doncs, de com ha anat aquest sorteig. I farem un repàs exhaustiu, també, a com han anat aquests dies pel que fa a celebracions, cites, referents de Nadal. Aquesta cinquantena d'activitats programades aquest Nadal, des de l'encesa de l'enllumenat fins a la Diada de Reis. Propostes tradicionals, també amb novetats, com ara les 12 campanades a la plaça.
Sí,
tots n'heu vist o n'hem vist a fotos, si no hi vam ser en directe en aquells instants. Eh?
Molta la, gent, eh?
Les places de l'Ajuntament i de l'Església plenes com el dia del pregó, pràcticament.
Sí.
I estem agafant afició, això de fer la festa grossa a la plaça.
Bé, sembla que sí, però jo no m'acomptava pas que hi hagués tanta gent. Per mi va ser una sorpresa, com vam veure vídeos i fotografies, i, ostres, fa goig, la gent s'hi ha animat a anar-hi, està molt bé.
Grata sorpresa, doncs, per tancar aquestes celebracions. I també farem balanç d'una altra cita habitual d'aquests dies, com són les quines del CERN. Mm-hmm. Ahir dilluns es va jugar l'última quina de temporada i avui la presidenta Mercè Rueda en feia un balanç satisfactori, sense xifres exactes, que no han computat encara, però sí que valorava que ha estat una bona temporada, tot i que va començar molt d'engegar les primeres setmanes, l'assistència va ser més fluixa que l'any passat, però llavors això s'ha compensat amb molta, moltíssima gent, dies assenyalats com el de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any o Reis. Algun d'aquests dies fins i tot es van haver d'afegir taules supletòries en aquella entradeta que hi ha entre la sala i el bar, o entre la sala i l'escala d'anar cap a dalt.
L'última ja, de la Mercè?
Sí, a més ho recordava. Però bé, també és un tòpic o una tònica que anem dient cada notícia que fem amb Mercè Rueda. Ha estat l'última quina de la Mercè Rueda com a presidenta. Ha estat l'última castanyada amb la Mercè Rueda com a presidenta. Oco, 28 de febrer. Divendres?
Divendres, sí.
28 de febrer, divendres, Assemblea General de Socis del CERN. Uh-huh. L'última assemblea de la Mercè Rueda com a presidenta. Uh-huh. En tot cas, podem dir fins i tot l'últim dia de la Mercè com a presidenta. Que haurà acumulat llavors ja ho contarem bé, però ella deia, calculo't uns 32 anys que he estat com a membre de junta més implicada o menys implicada amb la junta del CERN.
També última cavalcada d'un grup que varen formar part del... van crear el Rosetó, que també...
I les llàgrimes com han anat?
No, bé.
Ho heu plorat molt, això?
A la intimitat, després. Davant de la gent, no, a la intimitat, sí.
Davant de la gent, vau guardar la compostura.
La compostura.
Ens faltaria.
Després anava dient, mira, això és l'última, ara aquí, l'última vegada que puja a l'Ajuntament, l'última vegada que d'aquí, l'últim sopar que fas...
Això, sobretot, Joan, la conseqüència principal, després de tots aquests anys d'implicació en una activitat social, cultural o popular i d'allò, dius, és que, mira, la Mercè porta tants anys de membre de Junta, en Joan porta tants anys de Comissió de Reis. Sobretot, la conseqüència principal, conseqüència principal, quan fas aquestes anàlisis o aquests comentaris, és que tenim un grapat d'anys més a sobre.
Sí.
Jo no, en canvi me conservo jove com sempre. Ah. Això a mi jo no me passa, això, jo soc jove com fa 30
anys. Per això ara la Mercè i jo, que som, per cert, som del mateix any, tenim la mateixa edat, per això diguem, uita, ens retirem i aviam si recuperem alguns anys d'aquests que hem perdut aquí.
Encara us vull veure tots dos d'aquí 4 dies fent la partida de no sé quin joc aquí a la taula
dels jubilats. Sí, ja ho hem de parlar, Mercè, i ara agafem
la mainada
d'aquí un parell d'anys, agafem els jubilats, tu de presidenta i jo faré el teu vicepresident, si vols. Uh-huh. Que tu més d'això de ser...
Ministral, apunta, que aquí també no competència.
Que també competència.
Que veuràs.
Que també competència.
En fi... tots aquests balanços a l'informatiu d'avui, i mirant endavant, doncs s'ha de dir que estem en una setmana de ressaca. Setmana de ressaca, perquè si mires l'agenda d'activitats oficial, doncs ben poca cosa hi ha a banda de les exposicions obertes. Exposicions com la Mostra d'Artistes Escalencs, que històricament es tancava el Dia de Reis, però aquest any, que l'han traslladada a l'Alfolí, no pas a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, doncs s'allarga una setmana, fins al dia 13... de dijous a dissabtes de 10 a 1 i de 5 a 8 a la sala de baix de l'Alfolí de la Sala. És la 39a mostra d'artistes escalencs.
Vol dir que l'any que ve s'haurà de fer un xic grossa, aquesta.
Grossoneta,
alguna cosa, esclar, fa 40 anys.
Sí. I amb molt bona salut, per cert, i amb uns nivells de qualitat importants. És a dir, que l'afició a l'art, a la pintura, dibuix, gravat, escultura, fins i tot, doncs, té molt bona salut a l'Escala. Però també l'exposició Lluna Baixa d'Adriana Valle a la llibreria Vitela fins al 26 de gener o l'exposició Professors de Solitud fins al 13 de febrer a l'Alfolí mateix. I una activitat, això sí, una activitat programada per aquesta setmana, dissabte al vespre a les 8, presentació del documental i llibre Demà tindrem sort, de Núria Martí Constans. Intervindran en aquesta presentació que es farà a la sala d'actes del CER Jack Gou, director del curtmetratge, Albert Verdaguer, director adjunt, Núria Martí Constant, escriptor i guionista, i Joan Pacheco, protagonista del llibre. És un acte que organitzen conjuntament l'Assemblea Nacional Catalana, la Territorial de l'Escala i Òmnium Cultural. Això pel que fa a l'agenda d'activitats, si mirem endavant en aquesta setmana de ressaca, avui, en un dia, el d'avui, aquell de traspàs, perquè, mira, nosaltres recuperem la normalitat, tornem a posar les coses i els papers a lloc, però la mainada encara té festa.
Sí, senyor.
La mainada encara té festa. Aquell
clar, dia. Han de tenir dies per jugar als joguets, no?
Escolta, que no té prou dies l'any.
Però, esclar, com que són nous i fan aquell olor, encara te fa il·lusió. Després ja va quedant un xic, saps?
Sí.
Però, esclar, tu allà amb el Hyperman, amb el Finexin, amb les cinc castillos...
Sí, sí.
El Fort Comanche...
Mira, m'agradaria ser rei per un moment, per llegir les cartes, a veure, aquest any, quants Forts Comanches es van demanar?
Cap ni un.
Quants cinc castillos?
Diguem, d'allò per jugar a la PlayStation, els que vulguis.
Uh-huh.
De jocs per la PlayStation, de castells i de dragons i tot això, i d'índios i pistoleros, segurament els que vulguis.
Sempre ens quedarà la bicicleta.
També.
Que continua sent a totes les carrosses de tots els reis.
Exacte.
Sempre es veu una o altra bicicleta penjada.
El que passa que, esclar, abans, el dia de Reis, al matí, era un dia de moviment, de mainada pel carrer.
Mm.
Que el que portava la bicicleta, que el que li havien portat les dues pistoles i el de xèrif,
sí.
El cotxe teledirigit, canale,
amb
el meu primer estiguer amb el cable, o qualsevol altra cosa que la posaves al carrer perquè tothom la veies. Ara ja és més complicat, això ja és més
difícil. No, ara connectes des de casa, connectes amb els amics o amb la colla, dient, guaita, quin joc que m'acabo de baixar, connecta't aquí, connecta't allà,
sí,
i va,
sí,
fem
sí,
una
sí.
partida tots plegats.
Mm.
Seguirem amb un panorama anticiclònic, però amb més núvols prims i amb ambient contrastat. Feia molt i molt que no llegia el titular de la previsió meteorològica d'en Sergi Corral, que avui puntualment es reincorpora, doncs, en les rutines dels informatius d'aquesta casa. Ha fet bo aquest Nadal.
Sí, home, ha sigut un Nadal agradable.
I torna la tertúlia, també.
Mm-hmm.
Així com avui sembla, possiblement, o segurament, o posaria la mà al foc que Espanya tornarà a tenir president del govern.
Deuen estar-hi ara engrescats a aquesta hora, no?
Estic segur que sí. Diguen-se de tot, menys guapos,
mm-hmm.
se ho diuen de tot i amb unes formes
immaculades. Ui, és tremendo, això. Tremendo, això. Arribarem com als parlaments d'Ucrània, quasi. Allà mm-hmm. van a castanya límpia.
Afortunadament, vull pensar que la ciutadania té més seny que no passa...
M'imagino, espero que sí.
Aquest gremi tan...
Espero que sí, però ja, la crispació, jo no recordo unes crispacions tan grans mm-hmm. des de que hi ha democràcia en el Parlament.
Vaig escoltar una bona estona de la primera jornada de dissabte, era, no?
Mm-hmm.
Dissabte que es va fer la primera votació, i hi havia moments que era lamentable.
Sí.
Parlarem de política a la tertúlia a la plaça just després de l'informatiu. Avui la farem amb Maribel Calderón, de Candidatura de Progrés, Albert Llach, d'Esquerra Republicana, Montse Queixàs, de Junts per Catalunya, i Xavier Ballesta, de Gent de l'Escala, amb columna inclosa, que signa avui, per començar temporada, Candidatura de Progrés.
Molt bé, doncs Abel, t'esperem ja al punt de la una per anar ampliant continguts.
Va, dos, fins a
Vinga.
La una.
Bé, doncs anem engegant tot el que és la maquinària de la programació de Ràdio L'Escala, allò de tornar a la normalitat després de les festes. Informatiu, que hem estat aquests dies també sense informatiu, també doncs, el servei informatiu ha fet festa, ha fet vacances durant aquests alguns dies d'aquestes festes de Nadal, i ara ja, vinga, tornem-hi a posar, tornem aquí sobre la marxa i endavant. Molt bé, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. I, aviam, què els hi proposo jo? Els hi proposo. Miro-te el guió, que el tenim a darrere, i de darrere l'haig de posar a davant aquí per anar seguint tot l'ordre, perquè tot això està preparat. Que aquí s'improvisa res. No, tot això té un apartat, diguem, que s'ha d'anar complint algunes vegades per fer més coses, altres no tant. Però al principi ara els hi proposo doncs, escoltar també una altra cançó per maridar tot això, descansar també un xic la veu, i després ens anirem al que ens porta, el que ens té preparat la Montse Hidalgo amb aquests 5 cèntims. Avui en una entrevista a José Manuel Jurado, responsable de Sostenibilitat, i Marta González, responsable tècnica de UGT Catalunya, per conèixer la guia Clinomics. Què és la guia Clinomics? Jo no en tinc ni idea, però segur que ens ho explicarà en aquesta secció, d'economia que ens porta, com cada dimarts, la Montse Hidalgo. De moment, abans d'escoltar les primeres notes d'ara, doncs tornem-hi ara a escoltar Ara de Doctor Prats.
Que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, o enmig de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Secret escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb barres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel.
El més calent a l'aigüera.
Continuem aquí el més calent a l'aigüera. Acabem d'engegar aquesta segona hora. Primer amb l'abans de l'informatiu. Després ho fèiem amb... escoltant el doctor Prat amb ara, i ens havia quedat pendent, com els deia, el que ens porta la Montse Hidalgo, aquests 5 cèntims. Doncs anem a fer 5 cèntims i anem a saber què és això dels clinòmics. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
El món viu una emergència climàtica reconeguda. La crida a actuar per frenar aquesta situació s'ha estès, malgrat que les mesures polítiques globals no arriben. Avui volem fer 5 cèntims sobre el projecte Clinòmics, una nova eina que els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT han elaborat per introduir pautes que ajudin empreses i treballadors davant el nou escenari climàtic. José Manuel Jurado és responsable de Sostenibilitat de Comissions Obreres de Catalunya. Benvingut, què tal?
Hola, bon dia.
I Marta González és la responsable tècnica del Departament de Medi Ambient de la UGT de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
El món del treball també ha d'afrontar el repte climàtic?
Sí, és superimportant que totes les parts estiguem implicades en el repte del canvi climàtic, perquè si no es dona a tots els nivells, vull dir, sindicats, empreses, administracions, societat civil, si no es dona en tots els àmbits, no serà una transició amb la urgència que s'ha de fer, ni sense conflictes, no? Que realment és el més important de tot, no? Que totes les persones quedin incloses, tothom quedi representat en aquest canvi, en aquesta transició, i sigui exitosa i es faci el més aviat possible.
És una guia feta conjuntament. Com ha estat aquest procés per elaborar? Guia molt fàcil, molt dinàmica, molt pràctica, molt planera?
Sí, bé, d'entrada cal apuntar que aquesta guia forma part d'un projecte, un projecte bastant ambiciós, que s'anomena Clinòmics, és una paraula una miqueta estranya, però inventada especialment pel projecte, on hi ha diversos actors. Aquí la coordinació de la Diputació de Barcelona, però tenim companys i companyes del president del Consell Comarcal del Penedès, un consell una miqueta estrany que tenen a Terres de l'Ebre de polítiques ambientals, on hi ha diverses comarques. També està la Cambra del Comerç de Barcelona, estem els sindicats, com s'ho veus, però també està, per exemple, la Unió de Països, i també, indirectament, està la Generalitat de Catalunya, a partir de la seva oficina catalana del canvi climàtic. Llavors, des d'aquest projecte es van planificar un seguit d'actuacions, però, com moltes vegades passa, el projecte de vegades té novetats, no? Té fruits que no estaven previstos. Aquest, justament, va ser una idea nostra, de Comissió i d'UGT, on, a partir de les dades que teníem de jornades que vam fer, de trobades amb gent molt experta, vam pensar que fora adient fer un producte directament adreçat a persones treballadores, perquè, tal com apuntava Marta, és cert que el canvi climàtic està afectant ja pràcticament a totes les activitats. I, per tant, quan parlem d'activitats, parlem que les empreses, del punt de vista de la seva gerència, de la seva gestió, han de fer coses, però, com no, la part dels treballadors per nosaltres és encara més important, perquè finalment són nosaltres els que gestionem matèries primeres, els que patim xocs de calor, pandèmies noves que estan bé, pandèmies no, potser s'ha generat, pandèmies noves que estan apareixent, etc. No? Per tant, trobàvem que era un producte bastant útil i que, de fet, tenim en ment la idea d'anar a actualitzar-ho cada any.
Ara em parlava de les persones més properes. Hem posat la lupa una mica al nostre entorn a Catalunya, però això ve d'Europa, no? És un projecte europeu.
Exacte. Sí, és un projecte LIFE, no? Que ve d'una subvenció europea. I el que destaquem nosaltres del nostre projecte és que és un projecte d'adaptació. Normalment es parla molt de mitigació del canvi climàtic i n'hi ha molts projectes de mitigació del canvi climàtic, però el nostre és d'adaptació, és a dir, el canvi climàtic és una realitat, l'estem patint, no només als pols, no? Com de vegades ho trobem com una miqueta lluny, no? És a Catalunya, és una realitat, s'està patint, tenim les conseqüències evidents, tant climàtiques, no? Amb fenòmens extrems, incendis, etc, com a nivell productiu, n'hi ha... Pues, el vi del Penedès, per exemple, s'estan fent experiències de plantar les vinyes al Pirineu. Vull dir, és una realitat a tots els sectors i llavors nosaltres amb aquest projecte el que hem volgut és com ens hi adaptem a aquestes conseqüències que ja són evidents del canvi climàtic i sobretot visualitzar que el canvi climàtic també afecta a les persones en el seu dia a dia, a la jornada laboral, que això és molt difícil, no? De vegades de percebre, però no, realment és una realitat que ens trobem cada dia i que molts actors, la gran majoria en un grau o en un altre, ja ho estan patint.
Aquest projecte, sincerament, des de la Unió Europea està valorant molt positivament, no tant pels resultats, que també estan sent els objectius, sinó perquè, i això sembla que és una novetat, pel que sabem nosaltres, per la participació activa que estem tenint els sindicats. És a dir, no per ser-hi, que hi ha altres projectes on hi són, sinó que s'ha anomenat que aquí estem sentint de part fonamentals a l'hora d'explicar-ho. No? Però, i aquest document és un exemple, doncs nosaltres no som una part activa, com deia també Marta, nosaltres no ens conformem a més o menys contemplar la norma, ajudar les empreses que facin cosetes, de vegades influint també en les decisions polítiques, estratègies, sinó busquem que les teves treballadores siguin part activa perquè, com també apuntava Marta, doncs tot això us està notant ja. Fa temps buscaven, investigaven on estava afectant el canvi climàtic. Avui dia ja podem dir que això no cal buscar-ho, ja ho trobem pràcticament totes les activitats, no? Per tant, la nostra preocupació és doble. D'una banda, a nivell institucional estem participant, tant com jo hem participat a la Conferència Sindical Internacional a la COP25, que malauradament no ha tingut el resultat que tots esperaven, però a banda d'això tenim un paper que a més és fonamental, és nostre, no? És, com a representants dels treballadors estem a dins del lloc de treball, administracions públiques, empreses, sempre estem aquí doncs, amb un paper que ara per ara és el fonamental que tenim entre com a més del 80% dels delegats i delegades de persona a casa nostra, i per tant, això vol dir una responsabilitat també, vol dir que hem de ser conseqüents amb això que diem aquests fòrums internacionals o diem de pressió institucional amb això que practiquem cada dia a l'hora de defensar els treballadors i treballadores. És a dir, el canvi climàtic ha de ser una eina més, un element més a l'hora d'incorporar-ho a la negociació col·lectiva, al dia a dia de les empreses, a la planificació de productes futurs, a la prevenció de la mobilitat, a molts temes que tenen a veure tant amb mitigació, és a dir, a reduir emissions, com adaptar-nos, perquè ja, com també apuntava Marta, tenim una realitat molt evident, que és que les coses ja no són com abans i, per tant, hem de treballar d'una altra manera.
La guia és pràctica. Per tant, en aquesta guia trobem d'entrada doncs, aquestes circumstàncies, no? Aquest canvi climàtic, que ja comencem a notar, en temperatures extremes, treball a l'exterior, treball a l'interior. En aquí doneu una sèrie de pautes perquè la gent pugui... Com actuar?
Sí, si estem parlant, per exemple, d'activitats a l'aire lliure, estem parlant, per exemple, de l'agricultura, la pesca, activitats de turisme, del lleure, de la gestió forestal, la construcció, sobretot, obres al carrer, bueno, infinitat d'activitats que es desenvolupen en el dia a dia a l'espai obert, no? A l'aire lliure. Llavors, totes aquestes activitats s'han d'avaluar i s'han de veure en quina mesura... les repercussions del canvi climàtic o de l'increment de temperatura representen o una molèstia o ja és una afectació greu a la salut, no? Llavors aquesta avaluació s'ha de fer a consciència i s'han de prendre en determinació les mesures adients per si estem parlant doncs, això, no? De molèsties amb unes mesures bàsiques o si ja estem parlant d'una cosa greu, no? Amb la qual cosa ja realment les mesures poden arribar des de pues, aturades de la jornada fins a descans amb més periodicitat, etcètera, etcètera, no? O sigui, ja venen determinades un seguit de mesures aplicades segons el nivell de repercussió en les persones.
Això també és aplicable als treballs que es fan dins de fàbriques, empreses, locals, botigues, etcètera, sí. Etcètera, no?
Sí, és correcte. De fet, tal com comentava Marta, a la guia situem exemples de com la negociació col·lectiva ja no és d'ara, ja de fa anys està conduint a arribar a acords del punt de vista de gent que treballa a l'exterior. Situem el cas de Saragossa, algunes províncies d'Andalusia, però també Alacant, Castelló. Però, òbviament, això no és un tema que tan sols passa a l'aire lliure. És veritat que hi ha un munt d'activitats, fins i tot moltes d'elles vinculades a la funció de servei públic. Les persones, per exemple, que estan transitant per les vies públiques, la Guàrdia Urbana, bombers, també pateixen això d'una manera molt clara i directa, no? Però és també que en espais confinats també tenim aquest tipus de situacions. De fet, un dels exemples que situem és el cas del grup SEAT, on tot és una planta bastant moderna i amb unes condicions laborals molt reconegudes, amb una capacitat d'intervenció sindical molt elevada, doncs també han hagut d'intervenir en aquests temes perquè hi havia pics de calor en alguns tallers que obligaven a planificar d'una altra manera les pautes, els descans que tenen ja planificat per sistema aquest tipus de centre de treball, no? També sabem que algunes administracions públiques a nivell local han hagut d'intervenir i recordo també casos de conflictes, sobretot quan parlem d'escoles bressols on els mateixos professors deien, home, és que ni pel nanos ni per nosaltres podem conviure en situacions que moltes vegades no són les que marca la norma i les que s'aconsellen per nens de vegades de 2 o 3 anys d'edat.
Estem parlant de negociació col·lectiva, per tant vol dir que les parts socials s'asseuen i poden trobar mesures conjuntament. Sí. Aquesta és la via. Es pot avançar d'aquesta manera amb negociació col·lectiva, introduint aquests temes de clima en la negociació col·lectiva de manera seriosa?
Sí, de fet, bueno, a veure, els sindicats tenim diferents espais de diàleg, no? Tenim el diàleg social, on amb la patronal i l'administració podem arribar a acords conjunts molt importants, no? Per exemple, en temes de transició, per exemple, no? Ara estic parlant de les mines del carbó, així, per parlar de temes grans, no? I de descarbonització de l'economia. I també tenim la negociació col·lectiva com a eina, no?, concreta, on es poden negociar millores. Vull dir, o sigui, la llei s'ha de complir. Estem parlant de millores sempre en certes situacions, no? I nosaltres creiem que aquí és on els delegats de prevenció, sobretot, no?, i de salut laboral, tenen molta feina en representar els interessos, no?, de les persones treballadores que puguin patir aquests fets, no?, i pactar moltes millores, no?, a part de, estem parlant de complir ja la llei.
Potser les empreses això s'ho veuen amb bons ulls.
Bé, hi ha de tot, però per dir que l'elaboració que hem de fer és que la majoria de casos no hi ha l'acció que tocava. I si tiraré alguns exemples. Marta parlava de temes de prevenció de riscos laborals. Les empreses, de fet, estan obligades ja a valorar, contemplar, a posar mesures, sobretot preventives, del punt de vista de que la gent no pateixi xocs de calor, treballa a temperatures constantment que superen el que marca la llei. O sigui, això ja tocaria. Per tant, aquí els comitès de salut laboral o els delegats de prevenció tenen una capacitat d'intervenir a partir del que la llei ja diu, que això és obligatori, no? Moltes empreses de Catalunya estan obligades a fer pla de d'empresa. Això vol dir mirar com la gent es mou per intentar reduir la presència del vehicle en aquests desplaçaments, no? Això vol dir reduir les emissions de CO2 també. Doncs resulta que un estudi recent que acabem de fer a Comissió Obreres, dels 300 i pico centres de treball que hem calculat que tenen aquesta obligació, incloent també emissió pública, tan sols un 66 han fet els deures. I ni tan sols saben si aquest deures està ben fet. És a dir, han fet el pla, però no saben si les mesures funcionen, si hi ha hagut participació sindical, si hi ha un canvi de tendència. És a dir, hi ha molt de discurs, molt de greenwashing, d'imatge, de pintar-se de verd, però la veritat notem que no hi ha tendència, no notem a les empreses que aquesta emergència social o emergència ambiental que està declarant de manera gairebé automàtica moltes administracions darrerament, doncs estigui significant canvis en estratègies polítiques, en les ciutats de les empreses, en coses que per nosaltres són fonamentals. No?
José Manuel Curado, responsable de Sostenibilitat de Comissions Obreres de Catalunya, i Marta González, responsable de Tècnica del Departament de Medi Ambient de la UGT de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Cinc cèntims. Continguts en xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí al més calent a l'Aigüera, 12:33 i abans d'anar a les històries de la ràdio, avui és dimarts i també coneixerem el que ens explicaran la Judit Covenya en col·laboració amb la Belfon, aquesta endivinalla de la Quincalla. Recordin, si no ho saben, jo els hi faig memòria, que l'últim que van fer les dites, els rodolins, els adagis, parlaven sobre el no. I avui toca parlar sobre el sí. Doncs l'escoltem. Quines són aquestes frases fetes que comencen pel terme sí?
L'endevinalla de la Quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Som-hi, Judit. Quantes dites ens portes avui?
Unes quantes, i totes comencen amb un sí.
Com aquesta? Si un no vol, dos no es barallen?
Sí, senyor. O si acabes la paciència per un cantó, l'hauràs de començar per l'altre.
Ves quin remei. O si res l'escau, poseu-li el blau.
La veritat és que el blau és un color que queda bé a tothom. Fins i tot els irascibles, que per res s'esveren. O que se senten agreujats per tot.
Per aquests tinc un refrany que diu... Sí. Si tens cua de palla, no t'acostis a l'esca.
Et contestarien alguna cosa així, tots ferits en l'orgull. Si us rieu dels meus mals, quan els meus seran vells, els vostres seran nous.
Sembla una maledicció gitana, això. En fi, que si no fos aquest sinó, el nostre gat fora rector.
A veure si els oients saben acabar aquesta. Si tothom callés el que sap...
Na-na-na-na-na-na.
Si tothom callés el que sap...
Una, dues, tres, quatre paraules més, quatre mots més. I els direm que el de l'anterior programa feia així. No feu llegir als infants els llibres que són per als grans.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
L'escala.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.
12 i 36 minuts després d'haver escoltat el que ens portaven a la Judit i la Bel a l'apartat de l'endivinalla de la Quincalla. Aquestes frases dites i adagis que comencen amb per al sí, anem continuant, tot i que hi ha algunes seccions que no els podrem fer avui, però sempre els recuperarem la setmana que ve. No es preocupin per això. Ara sí que és el moment de les històries de la ràdio i les històries de la ràdio amb en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia.
Ui. No, vinga, aquí. Ja, tornem-hi. Toma dos.
Vinga. Toma dos. Bon dia a l'Empordà, bon dia a la senyora Joan, i bon any nou 2020 a tothom.
Perfecte.
Amb molta alegria.
Això sí. Des d'avui fins a l'últim dia que ens... Fins al 20 i pico de desembre. El 20 i pico de desembre. Molt bé. Doncs continuem, engeguem, més ben dit, aquest 2020, continuant encara amb històries de l'any 93. Vinga, endavant.
Però abans hem de parlar d'una persona que ens va deixar, un cantant. El passat dia 18 de desembre va morir el cantautor, músic, actor i professor de sociologia, Patxi Andion. Patxi Andion va morir a l'edat de 72 anys degut a un accident de tràfic al poble de la província de Sòria, el Cubo de Solana, nascut a Madrid el dia 6 d'octubre del 47. I escoltarem una de les seves cançons més conegudes, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2 i 3, 1, 2 i 3, lo que usted no quiera para el rastro es. 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres.
Y ahora que parlem del rastro, rastro una palabra castellana, que aquí a Catalunya és els encants.
Sí, senyor.
I a Barcelona hi ha un, els encants vells.
I els vells i els nous, no?
Els vells, ara t'ho explicaré.
Vinga, aviam, explica'm.
Els vells estan a la plaça de la Glòria. Abans, fins a... abans del 2013, es feia l'aire lliure.
Ah, sí, i vianatge.
L'aire lliure, sí. En els carrers de 2 de maig, i l'altre era l'avinguda de... Avinguda, la Gran Via. I allà es feia. I després del 2013 es va canviar també la plaça de les Glòries amb un emplaçament ja cobert amb vidres que reflexa, mires els vidres i reflexa el que passa a baix i tot és cobert, i així amb el temps, si plou, si fa fred, si, bueno, si plou sobretot, no passa res amb les parades que hi ha en els encanys aquests. I hem de dir que aquest nom d'encanys vells a Barcelona tothom el coneix així, però té el seu nom particular, Mercat de... Mercat de... no ho saps.
Aquest dels encants?
Sí.
Bueno, sempre és clar, sempre s'ha escoltat els encants.
Vull doncs dir, no? Mira, és d'un poble molt...
Sí, de Bellcaire.
Ah, això mateix.
Sí, senyor. Ara m'ha vingut, sí.
És de Mercat de Bellcaire. Però és clar, a Barcelona tu dius Mercat de Bellcaire i quasi bé el 80% no sap de... Pues no ho sé. I mira que estan lletres grosses, eh? Mercat de Bellcaire, encants vells. Tota la vida s'ha dit encants vells.
Sí. No, no, jo hi havia passejat i és que trobaves
de tot,
infinitat
de, tot.
De coses.
Velles i noves.
Velles i noves, sí.
I ara,
sí, sí,
els encants nous, està en el carrer Aragó, pujant a aquest carrer 2 de maig, allà és una... És una...
Vols dir que no haurà perdut l'encant, si no és a l'aire lliure, això? Els encants els tenim tan relacionats amb l'aire lliure.
No, cada setmana hi van 150.000 persones a veure-ho, eh? Mm-hmm.
Amb el que hauria de perdre l'encant.
Sí, és l'encant. Però com la part de baix fan el mateix que feien en l'exterior on estava antigament, continuen amb les seves subhastes, de tot el material que fan subhastes de 7 a 9 del matí, i després ho posen a la venda. Subhastes de botigues que pleguen, de restaurants que pleguen, tot ho posen a la subhasta i el millor postor s'ho queda... les diverses matèries que es venen, o sigui, estan subestades. I això és la història dels encants vells de Barcelona. Està a prop del Teatre Nacional de Catalunya, està molt bé comunicat, està bé. Ara sí que ho tenen força bé. Quan el van inaugurar, plovia molt aquell dia i hi havia de goters, com sempre tot. Es van arreglar i ara està fantàstic. I ja trobes de tot.
No, no, jo hi he anat diverses vegades i feia...
Sobretot els dissabtes està abarrotant de gent.
És allò que bueno, t'hi passes hores i hores perquè hi trobes de tot. Trobes de tot, sí, sí. Déu-n'hi-do. Si allà ja no busquis...
No busquis enlloc.
No busquis enlloc.
Aquí a la província de Girona fem els encants aquests els dissabtes i diumenges. Aquí tenim a prop a Torrella de Fluvià.
Després a Corçà. Hi ha un mercat molt gran, d'encants.
I a Salrà també el fan, però ja...
Salrà no me... Veus, no,
no m'acaba de xocar.
No, d'allò.
Corçà,
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, hi ha qualitat, hi ha molta cosa. Mm-hmm. I sempre vas allà, no saps el que vas a comprar, i sempre compres alguna cosa... Mira, això és el que m'interessa.
Sí, sempre vas trobar alguna cosa que mai te l'esperes i dius, mira, ostres, això m'iria bé per fer tal cosa.
Bueno, seguim. Mes de juny del 1993, dia 6, va haver-hi eleccions generals a Espanya. Diumenge dia 6, eleccions generals, la població a Espanya era de 38.869.700 habitants i els habitants inscrits per poder votar eren 31.030.511. Varen votar en el Congrés 23.718.816 vots i en el Senat 23.735.295. La participació va ser del 76,44%. Es pot considerar una bona participació. I els resultats, el primer va ser el Partit Socialista Obrero Espanyol, PSOE, 159 escons, Felipe González. El segon, el PP, de 141 escons, Josep Maria Aznar. Izquierda Unida, 18 escons, Julio Anguita. Convergència i Unió, 17 escons, Miquel Roca. El CDS no va tindre cap escó. A l'última elecció va tindre algun, però aquesta vegada no va tindre cap escó.
Sí, que recordem que era el partit d'en Suárez.
De Suárez, que ja va...
Els hereus de la Unió de Centre Democràtic.
Sí, i aquí ja va desaparèixer aquest partit. Mm-hmm. El cinquè, Partit Socialista Nacionalista Basc, 5 escons. Coalició Canària, 2 escons, 6è. Setè, Esquerra Republicana de Catalunya, 1 escó, la Pilar Rahola. El Partit Aragonès Regionalista, un escó, i ASCO, els que resuna, un escó, i l'últim, el desè, Unió Valenciana, un escó. Els resultats de Catalunya, 47 diputats elegits. El Partit Socialista de Catalunya va tindre 18 escons, Convergència i Unió 17, el PP 8 escons, Esquerra Unida 3 escons i l'últim, l'Esquerra Republicana de Catalunya, un escon. I parlant de la província de Girona, volien entrar 5 diputats, 3 de Convergència i Unió, Josep López Lerma, Salvador Carreras i Pere Vidal Sardó, i 2 del PSC Socialista de Catalunya, Joan Manel del Pozo i Josep Maria Puig Clavé. I del Senat, Espanya va obtindre el PSOE 96 escons, el PP 93, Convergència i Unió 10 escons, Coalició Canària 5 escons, el PNB 3 escons i ha arribat a Suna 1 escon. Pel Senat a la província de Girona, el Convergència i Unió va obtindre 3 escons, Ramon Sala, Manuel Ibars i David Maria, i el PSOE, el Partit Socialista de Catalunya, un escó, Arseny Gilbert. Fins aquí les eleccions que va haver-hi el dia 6 de juny del 93. Continuem amb més històries. Tenis. En aquell mateix dia apareix la disputa la final del tenis de Roland Garros. Sergio Bruguera guanya el torneig davant de Jim Courier dels Estats Units per 6-4, 2-6, 6-2, 6-3 i 6-3. 3-6 i 6-3. El partit va durar cap a 4 hores. 3 hores i 59 minuts. I la final de juniors la van disputar dos jugadors espanyols. Robert Carretero va guanyar davant d'Albert Costa per 6-0 i 7-6. Albert Costa ja començava a despuntar en aquell moment en el tenis. De moment era júnior. I el dia 7 de juny, bàsquet. Un accident de circulació a Alemanya acaba amb la vida del jugador Drazen Petrovic. Sí, a l'edat de 28 anys. Havia jugat amb el Real Madrid una temporada, 1988-89.
A la NBA estava.
Sí, havia jugat bastants equips diferents, NBA i... Però mira, un accident de cotxe a Alemanya es va troncar la seva vida l'any jove, 28 anys. I ara, per alegrar una mica el dia, aquest programa, el dia, una mica de música d'orquestres, escoltarem primer a l'orquestra de James Last, Adelita. A continuació, l'orquestra de Jaume Martí, o Martí, la Múrcura. Múrcura. Ara ve l'orquestra de Johnny Miranda, escoltarem la cançó Jamás. a ver la orquesta de Kenny Barry, Hello Dolly.
It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. We can tell, Dolly. You're still growing, you're still growing, you're still...
I por ella, amb l'orquestra de Kurt Zakari. I ara una orquestra de casa nostra, la principal de la Bisbal, amb un pasodoble, Islas Canàries. Després d'Islas Canàries, l'orquestra del Kona Cuban Boys, Sempre en mi corazón. Bueno, després d'aquesta selecció musical, continuem més històries. Dia 9 i 10 de juny, Copa del Rei, semifinals, partits d'anada. Real Madrid 1, Barça 1. Gol del Barça marcat per en Vaquero. Va ser un bon resultat per al partit de tornada pel Barça. I València 1, Saragossa 1. I el dia 13 seguim amb futbol, campionat de Lliga, primera divisió, jornada 37. Osasuna 0, Barcelona 1, i Espanyol 0, Logroñés 1. A falta d'una jornada per acabar el campionat, la classificació estava així. Primer era el Real Madrid, amb 57 punts i 19 positius. Segon, el Barcelona, amb 56 punts i 20 positius. I el tercer, el Deportivo, en 53 punts i 17 positius. En la pròxima jornada i última, el Real Madrid anava a jugar al camp del Tenerife i el Barça jugava a casa davant del Real Societat. Això ja ho explicarem en proper espai. I el dia 16, notícia de la ràdio, Javier Díaz Polanco és nombrat conseller delegat de la SER en substitució d'Eugenio Galdón. I els dies 16 i 17, els partits de tornada a la semifinal de la Copa del Rei. Barça 1, Real Madrid 2. El Barça queda eliminat. El Barça estava més convocat per guanyar la Lliga que no la Copa del Rei. I València, Saragossa 3, València 2. Total, que la final la disputarà el Real Madrid i el Saragossa. I el dia 17, el Barça fitxa Romario. La declaració de Romario, quan va fitxar amb el Barça, va dir que prometia que marcaria en la propera Lliga i els tornejos que hi van jugar el Barça més de 30 gols. I Joan, ho deixaria fins aquí i la setmana que ve parlarem del més important de la Lliga, que va, el que va passar.
Al final d'aquestes lligues que tan emocionants que van haver-hi aquests anys.
En aquells temps.
Molt bé, doncs perfecte. Deixem aquí ja el que és les històries de la ràdio i... no tindrem tant de premis, sinó que tindrem, continuem amb aquest, amb el sorteig que tenim per aquesta setmana, que no és ni més ni menys que...
El 10è de loteria de l'Enjove Milionària d'aquesta setmana, que és el número 66.717. Sorteig que es farà el dia 9 d'aquest mes, i és de la Real Federació Espanyola d'Hípica. Esperem les trucades en el 972-77-1000. En el WhatsApp també funciona?
Ja no, encara no tenim. No tardarem gaire, eh?
Vale.
No tardarem gaire perquè...
Doncs esperem les trucades...
El dels Reis estava demanada, sí que el Reis... esclar, aquí no el tenim, sinó que el tenen a la casa de baix, que ens l'han de portar allà dalt, perquè encara no han anat a mirar la panera que van deixar, aviam el que ens han portat. Anirem, i una de les coses que ens havien de portar era aquest telèfon, que esperem ja aviat poder tenir aquí.
Molt bé, doncs esperem les trucades en el 972-77-1000.
Perfecte, doncs de moment comencem l'any amb aquest número de loteria i alguna altra cosa que més endavant ja explicarem, de que entrarà en el que és aquests sortejos setmanals que sempre fem en els nostres oients. I que els demanem? Doncs és molt fàcil, només la trucada, només... que ens deixin el seu nom i nosaltres els hi donem
un número
per poder participar en aquest sorteig, com sempre, per gentilesa de l'administració de loteria l'Anxova Milionària. Semblava que s'encenia el llum, però s'ha apagat. No. Vol dir això que no és per nosaltres. Pot passar que alguna vegada entri alguna trucada que no sigui per aquí. Però de moment és això. Ens queden 3 minuts i...
Esperem les trucades. Mentrestant parlem... Què? Com ha anat el Nadal?
Doncs el Nadal no podrem parlar perquè tenim trucada.
Ah, vale.
Vinga.
Bon dia!
Bon dia!
I bon any!
I bon any a tothom.
A tothom.
A tots els oients i els radioients.
Molt bé. Perfecte.
A part d'Isidro.
Isidro Pagès. Mm-hmm. Doncs mira, tens el número 1.
Què, molt bé. Bon número.
Bon número, sí.
Sí. Bon número. Sí.
Isidro, què? Com ha anat aquest Nadal?
Em fa molta bondat.
Vale.
Això està bé.
I tal com diu en Joan, més bé del que em mereixo.
Millor del que em mereixes, és a dir. Molt bé.
Bueno, Isidro.
Vol dir que, doncs... que els Reis han sigut generosos, no?
Oh, i tant.
Sí?
Oh, i tant.
Perfecte. Vale.
Sí. Doncs esperem que aquest any que ve tot vagi bé.
I que sigui un bon any.
Sí. Bueno, com que no vaig tenir temps encara, aquest any no he tingut temps de no fer bondat, doncs mira, s'ha portat bé.
Doncs molt bé. I que vagi molt bé, tant tu personalment com també l'altre apartat del grup, l'Oreix de Mar, també que tingui una molt bona temporada. Que sigui,
doncs moltes gràcies a tots.
Molt bé.
I passi un bon any a tothom.
Vinga,
vale,
moltes gràcies per participar, Isidro. Que hi hagi sort.
Adéu, bon dia.
Vinga,
bon dia.
Adéu.
Bé,
doncs ja tenim el primer.
El primer de l'any,
el número 1, que ja l'hem donat, i a veure doncs, si se l'han animat la gent, però ja saben que, com acabem aquí, que acabarem d'aquí res, doncs es pot continuar trucant.
Trucant, i la direcció agafaran el número. I demà també, demà...
Demà també.
Demà dimecres, demà tenim el sorteig.
No farem el sorteig demà, farem dijous.
Com
aquest dijous, dia de festa...
Sí. Doncs demà que truqui.
Demà hi haurà, obrirem també el telèfon per les trucades i després el dijous ja faríem el sorteig, aprofitant que, clar, que hi era festa i la gent encara no ha agafat la dinàmica, vol dir que els donem un dia més.
Un dia més.
Perquè hi hagi més trucades, a veure si doncs, tenim forces trucades, que és el que ens agrada, que la gent participi, i si hi ha sort, i a veure si... alguna vegada donem un d'aquests premis grossos.
Grossos.
Perquè aquest any, no? I escolta, amb tant de sortejos que hi ha...
Res.
Clar, abans, mira, si no te tocava la loteria del dia 22, el gordo, sempre tenia l'esperança amb el niño. Però ara, esclar,
jo, mira, aquest any no puc queixar-me, me torno, o sigui, pel Nadal vaig cobrar d'un 10 €100. Tota la inversió la vaig cobrar, i el número que juguem aquí a la ràdio, el 17 130 107.6.
Sí. El nostre dial.
El nostre dial, també ens van tornar els calés, i ara pel nen també ens tornen els calés.
Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, jo vaig estar a punt, perquè en el número que jugava en l'associació del càncer, només variava el... La grossa començava amb dos, i ells els que tenien el mateixos començaven amb un.